La Bona Vida amb Jordi Vilajosana.
Doncs a minuts, com dèiem, per arribar a 11:15, i clar, ha arribat el moment de parar màquines. I és que, com sabeu, cada dimarts cap a aquesta hora doncs convidem al nostre estudi un mestre de la felicitat per aprendre a gaudir de la bona vida. Jordi Vilajosana, com estàs? Bon dia.
Feliç i content.
Tu sempre estàs feliç i content. Exacte. Com t'ho fas, tu, això?
Com ho faig? Pues aixecar-me. Si avui m'he aixecat una mica creuat, respiro i canvio. Dic, avui tinc un bon dia, per molt que trigui una hora i mitja per arribar a Barcelona, podré gaudir de Radio Estel, podré esmorzar tranquil·lament, prendre el meu cafè. Per tant, depèn com afrontem el dia.
El Jordi, ell és director de l'Observatori d'Emprenedoria i Felicitat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, també de la Universitat Politècnica de Catalunya i protagonista, ja l'esteu escoltant, de La Bona Vida, l'espai de felicitat del magazín del matí a Ràdio Estel. Per cert, Jordi, has estat de festa major aquest cap de setmana o no?
No. No, perquè he vist massa gent, masses complicacions, i l'he disfrutat a casa fent croquetes.
Croquetes. Mira, això està bé, no?, que també busquem, doncs, els nostres petits plaers.
Sí, i he intentat fer a veure com surten croquetes de xocolata, a veure com queden. Si queden bé, de la setmana que ve us ho emporto. Però si no, dissimularé.
Aquí m'estàs dient que les fas molt bones, les croquetes. Per tant, no volem fer un petit tast. Abans d'entrar en matèria, Jordi, com cada dimarts, deies tu que, per exemple, si ens hem aixecat aquest dimarts amb el peu esquerre, hi ha una fórmula infal·lible que pot capgirar aquesta situació. Quina és la rutina que hem de seguir?
Jo et diré la rutina que segueixo jo. Aquí cadascú que segueixi les seves rutines, eh? No vull ser mestre de res. Per exemple, avui m'he dedicat a respirar de manera conscient, és a dir, fixar l'atenció amb l'aire que m'entra al inhalar i amb l'aire que surt a l'exhalar. Tan senzill com això. Intentar aguantar el màxim temps possible i sent conscient dels conflictes que t'entren al cap. A partir d'aquí veuràs que tot es va reduint. Després ja el dia a dia ja veurem com l'anem gestionant.
Fantàstic, o sigui que és així de fàcil. I sí, ho tenim al nostre abast i tan fàcil de
però
fer.
Però costa, conec una persona que encara en deu un cafè per no haver-ho fet. Per no haver-ho fet.
Jo que consti que ho vaig intentar, però suposo que, com dèiem l'altre dia, no?, les rutines també costen, no?, d'interioritzar-les.
Sí, i hi ha moltes resistències. Aquesta rutina que vaig proposar jo l'he proposat a tres amigues i al cap del dia següent, Jordi, soy incapaz de fer-lo.
Veus?
I a més s'han ficat nervioses. Bueno, inténtalo.
La qüestió és intentar-ho, no, exacte, Jordi? Per cert, fetes aquestes respiracions, va.
Comencem?
Ja més relaxats. Sí. Passem a la recomanació setmanal d'un llibre, Jordi, perquè vens molt ben acompanyat, perquè llegir també, no?, podríem dir que és una manera de fer una pausa i concentrar-nos en una història de ficció o no. Com cada dimarts, amb el Jordi Vilajosana, ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel l'Eugènia Sobrino. Ella és advocada i terapeuta, que un dia també li preguntarem, Jordi, això de ser advocada i terapeuta, perquè entenc que també has de fer com molta teràpia,
sí,
no?,
sí,
en el món dels advocats. Eugènia, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda. Llibre que em recomanes avui a La Bona Vida?
Doncs el llibre que recomanaré avui es diu Volver a casa i l'autor és John Bradshaw. Aquest llibre ens ensenya com recuperar i reivindicar el nostre infant interior. Tots aquests somnis que tenien quan eren petits, que de mica en mica han posat uns filtres de dir no és real o hem deixat de perseguir alguns somnis, no? Doncs és alguna manera de recuperar, de dir el nostre infant interior està amb nosaltres i encara està cridant, i ens està cridant a nosaltres per cuidar-ho. I ens ajuda i ens acompanya aquest llibre a treballar la nostra infantesa, l'infant que portem amb nosaltres, i en fi, ajudar-nos a la nostra essència.
Per cert, Begoña, es pot sanar un adult que ha tingut una infància no massa feliç?
N'he vist molts. N'he vist molts. Jo m'hi dedico, bueno, has dit que soc advocada, m'hi dedico sobretot al món penitenciari, i m'he trobat a molta gent que està allà dins per tenir una infantesa difícil, de no estar encaixat dintre de la societat actual, i li ha portat doncs a fer conductes fora de lo que és habitual i acabar allà dins.
Uh-huh. Doncs aquesta recomanació que ens fa avui la Begoña, interessantíssima, Volver a casa, recuperació i reivindicació del niño interior, de John Bradshaw. Moltíssimes gràcies a Begoña, i per cert, molt ben connectat, perquè justament, si ens centrem en el tema d'avui, Jordi, va lligadíssim,
sí,
no?
Sí, però abans voldria fer un matís. No es diu Begoña, es diu Eugènia.
Ai, perdona,
no passa
Begoña.
Res.
I per què t'he dit Begoña, jo, ara?
Bueno, deus tindre fixat alguna Begoña a la teva vida.
Sí.
Begoña, Begoña. Mira, ara m'hi faràs pensar. Ara ho
connectaré. Alguna carència tens vinculat amb alguna Begoña?
Tu creus, sí?
Segur.
Ens passa, per quin motiu ens passa això, que a vegades tu creus que és per alguna carència que et ve al cap?
Perquè estem fixats en alguna cosa, potser no som massa conscients, i la primera persona que trobes d'ara, Begoña.
Begoña. Jo no sé vosaltres si teniu aquesta percepció, Eugènia, que aquesta setmana... que ve l'Eugènia, que respost directament, sí. A mi, tot en valent. Vull dir, jo no sé, avui hem tingut un petit debat a la redacció que dèiem que suposo que ens estem acostumant, ara que ja estem a la tardor, a veure què hi dius tu, Jordi, i que no estem acostumats, diguéssim, a aquest canvi de temps tan brusc, entre cometes, cada vegada les estacions van desapareixent, no? Ja no estem parlant d'una estacionalitat en si, com que psicològicament encara no estem preparats. No sé si m'explico, que potser sí. La tardor i la primavera tenien com aquesta funció, no?, de preparar-nos per al que vindrà, pel fred, per la calor. Cada vegada desapareix aquesta estacionalitat i psicològicament notem que passa alguna cosa, no? I estem com desubicats.
Jo crec que tindrem que fer un esforç a treure etiquetes, com el dimarts, que és un mal dia. Us he estat escoltant abans amb tu i amb...
Això és el Pol Marçà.
Ah, exacte, el Pol Marçà, que he estat a punt de dir-li, perquè estem junts fent el cafè, però ja em portaré bé. Llavors, la tardor és l'època de que cau les fulles,
sí.
Que és l'època de relax, l'època que ens està preparant per l'hivernació. És a dir, l'època més esplendorosa nostra és a l'estiu, on estem en plena rauxa, en plena... ganes de fer moltes coses. Ara bé, pues, el que es diu en castellà, el sossegamiento, la tranquil·litat, i tot va caient, i tot es va regenerant. Forma part de l'època. El que passa que venim d'un estiu molt calorós, i ens hem cregut que era un estiu molt calorós, el més calorós de tota la vida, llavors ara que de cop sembla que ve el fred, pues, ens està sobtant. Però és un canvi d'estacionalitat. També és veritat, i avui amb el Twitter ho he vist, em sembla que era el Tomàs Molina, que deia que aquells dies era quan estan més a prop de Júpiter. Jo no sé què té a veure Júpiter amb la Terra, però alguna cosa té a veure perquè ens fa vibrar d'una manera diferent. Per tant, què tenim que fer? Relaxar-nos i seguir caminant. Tampoc,
seguir caminant i no donar-li aquesta importància, no? De dir, no passa res.
Nens atrient les etiquetes, perquè les etiquetes són les que ens fan pensar que el dimarts és un mal dia. I el dimarts és el millor dia de la setmana.
Doncs mira, gràcies a la força i l'energia del Jordi Vilajosana ho aconseguirem. Per cert, tema del dia. Si ens centrem ara en aquest tema del dia, què vull ser de gran? Clar, l'Eugènia ja ens deia, amb aquell llibre Volver a casa, aquest nen interior que a vegades no trobem, no? I que seria important que sortís, Jordi. Tu de petit ho tenies clar, que volies ser de gran,
sí,
o no?
Sí, sempre tinc molt clar què vull ser quan sigui gran. Perquè, com he sentit a la tertúlia, que no me'n recordo qui era el tertulià que t'ho he comentat, és partint del concepte que jo sóc jove. Perquè jo sóc jove. Potser la Mercè és més jove que jo. Sí, és evident, físicament és evident que és més jove que jo. Però jo sempre ho tinc molt clar. Fins als 50 anys. Als 50 anys és quan vaig començar a dubtar què volia ser quan sigués gran. Aquí és quan han vingut els meus dubtes.
Clar, però això és normal, Jordi, que justament en aquesta edat, no? Que deia, tu deus 50, potser 40, arriba aquesta pregunta que ens fem, si és que encara no ens l'hem fet, o potser trontolla una mica, no?, els ideals que teníem, si és que no els hem aconseguit fins ara.
Jo com vaig aconseguir, i tinc la sort d'aconseguir tots els ideals i somnis que tenia, va haver un moment que em vaig donar compte, ho he aconseguit tot, però no estic en el punt que volia estar, de plenitud. Llavors és quan estic reconstruint i refent la història que m'explico de mi mateix. Soc un emprenedor d'èxit, soc un professor d'èxit, o soc un ser que estic aquí intentant ajudar amb algú.
I escolta, si ens remuntem doncs, aquest nen, per què ens preguntem de petits? Per què ens ho fem, aquesta pregunta de què volem ser de grans?
Bàsicament perquè tenim tres carències. Una, perquè no som conscients que els nostres propòsits van vinculats a la recerca d'un reconeixement del pare o de la mare. Vale? I això el que ens fa és dir, jo vull ser un emprenedor d'èxit, jo em vaig donar compte, quan ja era bastant grandet, que el que busqué era el reconeixement del meu pare. O fer els objectius de la teva parella, o fer els objectius dels teus pares. Allò que no ha aconseguit la teva parella o els teus pares, pues, ho faré jo per ells. I això és d'una mare inconscient. O somiar impossibles, que sabem que no farem mai, però ens sentim pues, contents de tindre un somni. Llavors, la meva recomanació és els tres perquès, que costen, perquè quan ho faig a classe els alumnes s'enfaden amb mi. Primer, quin és el teu somni, senyora Mercè Raga?
Quin és el meu somni? Això és... A veure...
Què vols ser quan siguis gran?
Què vull ser quan siguis... Saps què? Mira, ara t'ho responc, eh? Però moltes vegades, Jordi, també lligat a la pregunta què vull ser quan sigui gran, jo, per exemple, ara ho estava fent, pensava en el terreny laboral.
Correcte. Ara pensa en el tema personal.
Clar, per què ho fem, això?
Perquè tu et sacrifiques de dilluns a divendres. Perquè aquesta és la cultura que ens han traspassat des de moltes generacions. I comencem amb totes les organitzacions. Sigui l'organització de l'Església, perquè el sacrifici és el que honora la gent, i de pares a fills ens ho ha anat traspassant. I de dilluns a divendres ho tinc molt clar. Recorda que abans era de dilluns a dissabte. Si recordes algun hàbit teu, es treballava fins al dissabte. I només tenies el diumenge per descansar. Ara és fins divendres a les dues, que tothom ja marxa de Barcelona corrents.
D'acord, llavors em demanes un somni, no?
Exacte.
Em deies, què vull ser, no?
Exacte, què vols ser quan siguis gran?
Què vull ser quan sigui gran? Doncs m'agradaria poder tenir un gran dipòsit d'històries i de vivències viscudes que m'hagin omplert. No sé si això et serveix, aquesta resposta.
Ara farem el joc dels tres perquès. Intentem mantenir la distància, tenim una taula entre els dos perquè no se'm fiqui molt nerviós a la senyora Mercè. Per què vols tindre aquest conjunt d'històries?
Bé, per poder-les explicar i per poder-les compartir amb la gent que estimo.
I per què vols compartir-les?
Home, perquè compartir, això sembla un examen, eh? Perquè compartir, d'alguna manera, Jordi Vilajosana, també et dona com... Tu m'ho sabràs dir millor.
Busques el reconeixement d'algú?
No, perquè jo crec que el fet de poder-ho compartir amb algú, el que fa és que aquesta vivència o aquesta emoció la pugui vibrar i la pugui sentir doblement. Perquè les emocions compartides, d'alguna manera...
Però aquesta és la història que la Mercè s'està creient de si mateixa.
No, perquè ho ha viscut.
Busquem un altre camí, potser més comú. No serà que busques el reconeixement que no has tingut del teu pare o la teva mare?
Això estem fent aquí fent una sessió de terapeuta en directe, Jordi Vilajosana, eh? T'hauré de pagar després al sortir. Mira, veus, però a vegades...
Ara faig dubtar. La Mercè està dubtant.
No, ho tinc claríssim. Vull dir, perquè també, Jordi, a vegades no et passa també que són les lectures que la gent ens fan donar d'una cosa que en aquest sentit jo ho tinc clar.
L'única lectura la tens tu mateixa.
Per això. I la meva lectura, en aquest sentit, és que el fet de poder-ho compartir amb algú a mi em omple més. Mira, de fet, a què em dedico? A compartir, no? I a explicar històries a la gent i acompanyar la gent. Per tant, d'alguna manera, a mi això em fa vibrar i em fa sentir no millor.
I ara planteja't el per què. Res més. I a veure si ets capaç d'analitzar quina carència estàs complint amb això. Que les carències no és que vulguis ser dolenta, eh?
Però tu creus que sempre hi ha d'haver una carència al darrere?
Sí. És una motxilla que portem i ens les anem traient, pur i simplement. Unes les veiem conscientment i altres no les veiem.
Sí.
I unes ens perjudiquen més, altres ens perjudiquen menys. Va en funció de la història que es creiem de nosaltres mateixos. Però això no és negatiu, això és positiu.
Clar, en el fons és el que és, també és això, no? Que donem com aquesta negativitat.
Exacte. No hi ha res positiu ni negatiu. És a dir, si els nostres oients de Radio Style vinguessin aquí a la redacció, no veurien amb una Mercè deprimida, enfadada, molesta, no, sempre està amb un gran somriure i amb positivisme. Això és el bo, que tu això et dona aquesta energia per anar caminant.
És bo somiar?
A mi sempre m'han dit que sóc un somiatruites. Jo crec que sí.
És bo somiar. A qualsevol edat?
A qualsevol edat i sobretot quan ets més gran.
Per què?
Perquè et permet sentir-te que estàs viu. Quan ets petit, la lògica és que somies. Quan ja tens 18 anys i comences amb la universitat a marcar el teu camí de vida, estàs somiant o t'estàs ficant objectius. Però quan ja tens 56 anys, que queda més a prop la jubilació que una altra cosa, ara és el moment de somiar. Perquè quan ets jove ja forma part de la societat, tens que somiar.
Jordi, una altra pregunta. Què passa, perquè avui ens estem a la bona vida amb el Jordi Vilajosana, ens estem plantejant la mítica i eterna pregunta de què vull ser quan sigui gran. Què passa si un adolescent, perquè aquesta pregunta ens has dit que ens l'hem de fer sempre, no? Ens centrem en l'adolescència. Què passa si un adolescent se n'adona, escolta, que allò, o un adolescent, o parlo també d'una persona de 40 anys, que volia ser de petit, no és possible. Com es gestiona aquesta frustració?
A veure, la pregunta més important és la d'adolescent, que és on realment tenim problemes, i problemes molt greus. És a dir, sense voler, la nostra generació, la meva generació, hem cuidat i hem mimat molt els adolescents. I l'adolescent es troba que no té els mateixos propòsits que jo podia tindre, o que podia tindre els meus pares, perquè hi havia moltes mancances, llavors tenies il·lusions. Com ho han tingut tot, i tot ho han tingut sota control, en el moment que ha arribat el Covid, que s'ha descontrolat tot, s'han perdut. Llavors, quin objectiu pot tindre a nivell econòmic? com abans deies, un adolescent, que amb el sou que jo vaig acabar entrant podia pagar-ho tot. Ara, justet, tenc que formar una família, perquè si no, no poden pagar les despeses. Si vols viure a Barcelona, llavors tens que començar a allunyar. Llavors, és important començar-los a donar carinyo, però també a marcar-los els límits, de dir, ei, tens que somiar, però no forçar-los a somiar, perquè si no està en aquest procés, és perillós.
La clau, podríem dir, Jordi, de tot, seria d'alguna manera conformar-se i gaudir del que es té, del present, del que tenim, del que hem recollit fins ara, tant si el que volíem de petits com si no?
Sí, però això és un procés que és complex. Si tu em dius quan estic neguitós, sí, que no trobo el propòsit de la meva vida, que estic descontent en tot, que no estic content a casa, m'imagino com a adolescent, que em revelo de tot i em dius no, conforma't amb el que tens i diré, Mercè, gràcies, t'estimo molt, però foto el camp. Llavors, els estem mostrant un mirall que l'adolescència o la joventut no vol veure. Recordem el que vam dir, em sembla ser el primer programa. L'índex de suïcidis a Catalunya, el més important és de 18 a 25 anys. I això, ens hem de parar, i és un problema molt greu. Jo m'estic donant compte amb la gent jove. Està molt neguitosa. Digue-li per la vibració de la Terra, digue-li perquè li falta trobar objectius, digue-li perquè ho té tot, però la realitat és aquesta. No li posem el mirall. Donem-li una abraçada i juguem amb ells.
Bons consells que ens dones, ja per acabar la bona vida d'aquest dimarts. Quin consell de benestar ens proposes avui, Jordi?
Com he sentit la recomanació d'un estudi d'Oasis, sí, em sembla que he sentit, jo us recomano...
Espera't, ja sé per on vas. Jo crec que ara mateix, has fet ara que està tan de moda el format híbrid, ara mateix has connectat dos estudis. Has dit Oasis, perquè aquest matí hem parlat d'un Oasis verd.
Oasis verd i d'un estudi.
Exacte, i d'un estudi que parlava d'aquest Oasis verd, com és la natura, el fet de desconnectar, però també avui hem parlat d'un estudi sobre el cafè.
Sobre el cafè. Llavors, es pot combinar les dues coses. Si teniu la possibilitat de prendre un cafè a la natura, ni que sigui amb un pòster de color verd, ja va bé. Perquè també hi ha un estudi al Japó que diu, si no tens verd, posa't un pòster al despatx.
Mira, això és una idea,
solament no? Mira verd. Dius, aquí no podem tindre plantes? Fica-us un pòster de color verd.
Sí, perquè moltes vegades ens plantegem això de on podem treballar quan estem a casa, o fins i tot a la feina.
Jo no dic que el color blau sigui un mal color, però aquí un pòster d'un paisatge de color verd, així no ens preocupem, no ens preocupem si la planta es mor o queda viva.
Ara ens faràs canviar el color de l'estudi.
Si no, la setmana que ve vindrem un pòster de color verd, amb un paisatge. Llavors, una vegada estem davant del cafè, intentem connectar-nos al cafè amb els 5 sentits. La vista,
sí,
el sabor,
sí,
l'olor, el tacte, fiquem el dit a dintre, no passa res, perquè després no ens ho veurem nosaltres, i després l'ensumem i gaudim d'aquell minut nosaltres amb el cafè. Inclús si li tirem sucre, veiem com cau el sucre. És a dir, estem enfocats en el cafè, la nostra relació particular amb el cafè.
Sí, perquè moltes vegades, Jordi, això sí que ho he pensat alguna vegada, hem de ser conscients del que fem en aquell moment, no? Tenim com la necessitat vital de fer 50 coses alhora. I d'alguna manera menys tenim el que fem en aquell moment.
És el minut de respiració de fa 15 dies. No el facis, però què fas al dematí? Si és un got d'aigua, si és un cafè, el que sigui. És a dir, la gent perquè és més feliç prenent cafès o té més llarga vida prenent cafès, sempre quan els prenguis per desconnectar del dia a dia. Però si els prens de manera compulsiva per quedar-te despert, no t'aporta res.
Quants cafès al dia prens?
Jo n'hi he arribat a prendre 10.
Home, ara doncs escolta, ara, això trenca, eh?
Sí, sí, em vaig donar compte que no podia ser i ara en prenc 2. Un al dematí, quan m'aixeco, i un altre abans d'entrar a Radio Estel.
Fantàstic.
O abans d'altra classe.
O abans d'altra classe. Jordi Vilajosana, gràcies. Gràcies per aquesta bona vida que ens proposes aquí a la Part Magazín del Matí a Ràdio Estel. Recordem el Jordi, ell és director de l'Observatori d'Emprenedoria i Felicitat de l'Escola Politècnica Superior i també protagonista de La Bona Vida, l'espai de felicitat d'aquest programa. Gràcies per aquest cafè, per la conversa, per fer-me pensar, per la teràpia, i et passaré... I em passaràs el que compta, la nòmina. Que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies. Una abraçada.